Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Destinacions espectaculars amb el Club Més Amics. Imagina't viure al Timcat, o un viatge a Terra Santa, un pelegrinatge jubilar a Roma, uns dies a Cuba, o a Armènia i Geòrgia, al Marroc, Egipte, Xipre, Grècia i molt més. Si ets viatger, sigueu amb nosaltres. Truca'ns al 93 409 27 70 o connecta't a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Aconsegueix el calendari 2016 de Ràdio Estel, Catalunya Cristiana i el Club Més Amics. Un calendari de paret dedicat íntegrament a l'any Ramon Llull, amb imatges i textos del Desconhort, Vida de Mestre Ramon i Llibre de Miquel Amat, entre d'altres. Compra'l personalment a la seu de Ràdio Estel per 5 euros o demana'l per correu postal per 7 euros al 93 409 27 70 i a radioestel.cat.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en la nostra agenda de la setmana, el dia 27, tenim Monsenyor Saiz Meneses presideix a les 7 de la tarda a la catedral l'acte de presentació del llibre Joan Carrera, un bisbe del poble. El dia 28, a les 11 del matí, formació de preveres joves. A les 7 de la tarda, reunió del Consell Diocesà d'Assumptes Econòmics. El dia 30, missa estacional a les 18:30 a la parròquia de Sant Julià del Montseny amb motiu de la Santa Visita Pastoral. I el dia 31, per acabar l'any, tenim aquesta missa estacional a les 11:30 del matí a la parròquia de Sant Martí de Sant Celoni amb motiu d'aquesta santa visita pastoral que està fent el nostre bisbe al Montseny. I també a les 11:30, missa estacional a la parròquia de Sant Martí de Mosqueroles amb motiu de la santa visita pastoral. A la tarda, de 4:45, les 16:30, a les 19, a les 7 de la tarda, trobada de religiosos de la diòcesi al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès.
La carta de navegació.
Sovint hi ha persones que diuen «Jo tinc la meva fe». És una expressió errònia, perquè la fe que compartim com a catòlics és una de sola i la mateixa. És un mateix do que rebem de l'únic Déu i Pare de tots. L'expressió de «jo tinc la meva fe» es refereix a que en la meva individualitat personal i diferent visc aquesta fe com un acte personal que m'il·lumina el meu propi camí cap al Pare. I de la mateixa manera que no visc la meva vida tot sol, també en el camí de la fe el faig en fraternitat, en església. D'això tan important i interessant ens en parla el nostre bisbe aquesta setmana. Escoltem-lo amb atenció.
Déu vos guard. En comentaris anteriors sobre l'any sant de la misericòrdia, he insistit en la importància de renovar l'acte de fe com un element essencial del jubileu. Ara vull fixar l'atenció sobre la dimensió eclesial de l'acte de fe que sempre s'adreça a Déu i acaba en ell. Aquest aspecte eclesial de la fe es troba subratllat de manera especial en el llibre de l'arquebisbe Rino Fisichella, Els signes del jubileu. Com a president del Pontifici Consell per la Nova Evangelització, l'autor ha rebut del Papa Francesc l'encàrrec d'organitzar els actes de l'any sant a Roma. El símbol de la fe, el credo, es formula als concilis de Nicea, l'any 325, i de Constantinople, l'any 381. Aquest símbol restarà al llarg dels segles com a model per tota altra professió de fe. aquesta professió de fe que inicialment només es feia en el moment del bateig, no pot limitar-se exclusivament al moment de la celebració del baptisme. A partir del segle IV, en efecte, adquireix un nou significat, ser signe de la unitat de tota l'Església, entrant a formar part de la missa. Monsenyor Fisichella observa que allò que és particularment interessant de notar en aquest símbol és l'ús del nosaltres creiem, amb el que s'expressen els continguts de la fe. El pas del jo crec al nosaltres creiem no treu res a la força del compromís personal amb què tot batejat professa els continguts de la fe. Només fa explícita una connotació que ja és present de per si mateixa en el jo crec. En efecte, dir nosaltres creiem equival a afirmar que la fe és sempre la fe de l'Església i mai només del creient tot sol. És per mitjà de l'Església que s'arriba a la fe i es reneix a la vida nova de Déu. Sense l'Església, el batejat no podria dir «jo crec», perquè ni tan sols tindria a les seves mans el contingut d'allò que ha de professar. La fe és un acte personal, però no és un acte aïllat. Ningú pot creure ell tot sol, com ningú no pot viure sol. Ningú s'ha donat la fe a ell mateix, com ningú s'ha donat la vida a ell mateix. El creient ha rebut la fe d'un altre i l'ha de transmetre a un altre. Jo no puc creure sense ser sostingut per la fe dels altres, i amb la meva fe jo contribueixo a sostenir la fe dels altres. Crist ha disposat que l'Església fundada per ell sigui la dipositària i la intèrpret de la revelació. D'aquí ve que la fe sigui essencialment eclesial. La fe divina és fe de l'Església, fe compartida pels fidels de tots els temps. Al mateix temps, la fe edifica l'Església, perquè l'Església és comunitat de fe. Fe i Església estan, doncs, íntimament relacionades. Centrada en Crist, la fe comporta intrínsecament un impuls cap a l'Església. En rebre la fe en Crist, els homes comencen a unir-se a Crist i per això ja estan vinculats a l'Església, ja són la família de Crist. En el ritu de la pau de la Santa Missa hi ha una oració en la que la meva manera de veure s'expressa aquesta dimensió eclesial de la fe d'una manera tan sintètica com elegant i profunda. Diu, «Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església. I doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles». En aquest temps nostre, marcat pel subjectivisme, la referència del creient a l'Església, en el mateix acte de fe, em sembla especialment necessària i oportuna. Que el jubileu i els seus actes es puguin ajudar a renovar aquesta dimensió eclesial de la fe.
Redescobrir el rostre de Crist a Terra Santa. Redescobrir la misericòrdia a la terra de Jesús i de Maria. Per això el nostre bisbe ens convida al pelegrinatge jubilar diocesà a Terra Santa. Us recordem que és del 3 al 10 d'abril del 2016. Ens proposa aquest pelegrinatge diocesà amb motiu del jubileu extraordinari de la misericòrdia. Per informació i reserves, us podeu dirigir al Bisbat de Terrassa, carrer Vinyals 47, Terrassa, de dilluns a divendres de 10 a 1. El telèfon, per si voleu trucar, és el 93-733-7120. 93-733-7120. Pelegrinatge jubilar diocesà a Terra Santa. També ens podeu escriure un correu electrònic a anydelamisericordia, tot junt, anydelamisericordia@gmail.com. Us recordem que estem en els darrers dies d'inscripció. A més, trobareu tota la informació d'aquest pelegrinatge jubilar diocesà de Terrassa a Terra Santa a la web www.anydelamisericordia.org. www.anydelamisericordia.org, on trobareu tota la informació d'itineraris, hotels, visites, celebracions, preus, condicions. Redescobrir el rostre de Crist a Terra Santa, redescobrir la misericòrdia del Senyor a la terra de Jesús i de Maria. No us ho perdeu. Per facilitar aquesta vivència del jubileu de la misericòrdia i poder-nos lucrar d'aquesta indulgència especial jubilar d'aquest any, el nostre bisbe ens ha proveït d'aquestes possibilitats de tres portes santes que podem passar com a signe d'atrevessar el llindar de la conversió, el llindar de Crist. Tenim aquestes tres portes. La primera, la catedral de Terrassa. La catedral de Terrassa té la seva porta santa, la Basílica del Sant Esperit. L'altra és a Sant Esteve de Granollers. I l'altra, el Santuari de la Mare de Déu de la Salut a Sabadell. Tres llocs emblemàtics i tres llocs que, inclús geogràficament, facilitin doncs, a tots els fidels poder passar a la porta santa com a signe de conversió. Moltes persones han trucat aquí al bisbat preguntant quan estan les esglésies obertes per poder travessar aquesta porta santa. I també, per poder guanyar el jubileu, sabeu que s'ha de pregar per les intencions del Sant Pare, resar un credo i confessar i combregar uns dies abans i després de passar aquesta porta santa. Per tant, us informem de quan són les confessions en aquests llocs sants i quan les esglésies estan obertes. Comencem per la catedral de Terrassa, la Basílica del Sant Esperit. Està oberta els dies feiners de les 7:30 del matí a les 12:45. Els dies feiners de les 7:30 a les 12:45. I a la tarda, els dies feiners de 17:30 a les 20:45. Els dissabtes, la catedral és oberta de les 17:30 a les 20:30 de la tarda. Els dissabtes al dematí, de les 7:30 a les 9:30. Els diumenges, al matí està oberta a 9:15, a les 8:30, fins a les 13:00, fins a la 1:00. I a la tarda, els diumenges obren de les 18:30 a les 21:00. Són les hores que a la catedral podeu passar a la Porta Santa. Quan hi ha confessions a la catedral, perquè podeu guanyar la indulgència jubilar. De dilluns a divendres hi ha confessions a la catedral de les 7 a les 8 del vespre. I els diumenges, també, de 7 a 8 del vespre, trobareu confessors a la catedral. L'altre lloc jubilar, el Santuari de la Mare de Déu de la Salut, Sabadell, com sabeu, és la patrona de la diòcesi. I com no, és un lloc jubilar, també, amb la seva pròpia Porta Santa. Quan està obert el Santuari de la Mare de Déu de la Salut? De dilluns a divendres, tots els matins, de 10 a 2. De 10 del matí a 2 de la tarda. Els dissabtes i diumenges, el matí s'obre des de les 9 fins a les 2. I a la tarda, de les 4 a les 6 de la tarda. Això, dissabtes i diumenges. Quan podem trobar confessors al Santuari de la Mare de Déu de la Salut? Doncs el diumenge al dematí, de les 10 a les 10:30. I el tercer temple jubilar, Sant Esteve de Granollers, temple amb la seva pròpia porta santa, està oberta diàriament, Sant Esteve de Granollers, està oberta diàriament de les 8:30 a la 1:00 i a la tarda, de les 5 de la tarda a les 20:30. Això els dies de cada dia. Però el dijous està oberta ininterrompudament de les 8:30 a les 20:30. El dijous de les 9:15 del dematí a 9:15 del vespre. Quan hi ha confessions a Sant Esteve de Granollers per guanyar la indulgència jubilar? tots els dijous de 9:30 a 10:30 hores. Els dijous de 9:30 a 10:30 hores i 15 minuts abans de les misses. Així doncs, amb aquesta informació que posarem a la nostra web anydelamisericordia.org, anydelamisericordia.org, estareu informats de com guanyar la indulgència jubilar travessant aquesta porta santa i trobant moments de misericòrdia, de confessió. I en aquest any de la misericòrdia, per ajudar-nos a viure amb més intensitat, trobem una figura interessant en la nostra família, que és l'Església, que són els pares de l'Església. Què diuen els pares de l'Església sobre la misericòrdia? Els pares de l'Església, segons saben els nostres oients, són un grup de pastors i escriptors eclesiàstics, la majoria són bisbes dels primers segles del cristianisme. Podríem dir que l'últim pare de l'Església seria del segle VII. I és un conjunt doctrinal considerat testimoni de la fe i de l'ortodòxia de l'Església catòlica. Serien aquelles primeres reflexions de la fe que la il·luminen i l'enforteixen. Doncs, resulta que Sant Agustí és dels pares de l'Església el que més ha predicat i ha viscut la misericòrdia del Pare. Sant Agustí es va sentir afectat personalment per la misericòrdia de Déu, adonant-se de que l'havia seguit quan encara ell estava lluny. Convertit quan tenia aproximadament 33 anys al cristianisme, va escriure les famoses Confessions, que és una biografia de la seva conversió, com un cant d'agraïment a la misericòrdia de Déu que l'havia acompanyat fins i tot quan ell estava allunyat de la religió que li ensenyava la seva mare, Santa Mònica. Per aquest motiu, podem subtitular les Confessions de Sant Agustí amb el títol de La misericòrdia. Sant Agustí, en un discurs al poble, va confessar com ell havia sortit del niu abans de que pogués volar. Va ser recollit per la misericòrdia divina i va ser tornat a posar en el niu. Ell mateix ho escriu en el seu sermó 51 i diu així: «Ple d'orgull, em vaig atrevir a buscar en les Sagrades Escriptures allò que només la persona humil pot trobar. Com feliços sou vosaltres ara! Amb quanta serenitat i amb quanta seguretat apreneu vosaltres, els que encara sou petits, que esteu en el niu de la fe i rebeu l'aliment espiritual. En canvi jo, desgraciat, jutjant-me capacitat per volar, vaig abandonar el niu i abans d'aixecar el vol vaig caure a terra. Però el Senyor en la seva misericòrdia em va aixecar perquè no morís trepitjat pels transeünts i em va posar novament en el niu». En l'escola de Sant Agustí, que va ser literalment arrullat per l'experiència de la misericòrdia de Déu i el va contagiar als seus contemporanis, es pot comprendre més a fons la riquesa continguda en la paraula misericòrdia. En ella, Sant Agustí va veure contingut tot el cristianisme de Jesús i dels cristians. Amb la paraula cor, ell indica l'home mateix, l'home en el seu concret existencial, orientat o no al compliment del seu ésser. L'home, per Sant Agustí, s'identifica amb el seu cor, és a dir, el seu amor, com va precisar en el seu llibre La ciutat de Déu. No és l'home de les abstraccions conceptuals dels filòsofs, sinó l'home com a existència històrica vivent, fill de l'heredat d'Adam i de la gràcia de Déu. Plantejar-se el problema del cor humà és per a ell plantejar-se el problema de l'home mateix. Indagar en el cor de l'home equival a donar un cop d'ull a les profunditats del seu misteri, que només aconsegueix per la misericòrdia. Tant en els seus sermons al poble com en els seus escrits, Sant Agustí és literalment raptat per les expressions de l'Escriptura, que mostren l'home amb una profunditat al cor del qual és un abisme. Per aquest motiu, molts estudiosos del pensament agustinià veuen en la paraula cor un terme clau de tota la seva filosofia i tota la seva teologia. El cor, segons Sant Agustí, és l'home en el seu interior més profund i és com la casa de l'home, l'estança secreta on ell habita, descansa, estima, s'entretén. És aquell racó on l'home li agrada dialogar amb l'home en l'aparent recerca de captar la paraula sobre ell mateix. Qui és? D'on ve? A on es dirigeix? On pot trobar el seu Déu? Però descendir al cor, aquell racó secret d'un mateix, és voler baixar a un abisme profund, on ningú ha baixat encara ni es pot baixar del tot. Per aquest mateix home, en efecte, el seu cor roman impenetrable. I amb tot, Agustí, fins i tot aturant-se davant del cor humà com davant d'un sagrari, se n'adona de que l'home vol mirar allà dins i busca el camí per arribar-hi, la llum per penetrar-hi. Aquesta llum li ve de la fe, perquè Déu penetra l'abisme de les profunditats del ser humà. Tot és visible a la seva mirada. Tota profunditat desvetlla les seves parts més remotes. L'home se n'adona, aleshores, que per mirar les profunditats d'ell mateix ho ha de fer amb la llum de Déu, o sigui, des de la seva misericòrdia. Descobreix que Déu porta en ell mateix el secret del misteri del cor de l'home i que ha posat en aquest cor el seu tabernacle, la seva estança. Déu, en efecte, amb la seva presència, cura el cor contrit, acull com ofrena el cor humil, i l'home se n'adona d'aquella veu que Déu li fa i que escolta, aquella puresa de cor on es veu a Déu, del qual, diu Sant Agustí, separar-se és caure, tornar-se a ell, aixecar-se, romandre en ell, trobar-se ferm, donar-li l'esquena, morir, convertir-se a ell, reviure, viure en ell, realment viure. Diu Sant Agustí que la misèria és connatural a l'home des del seu naixement. Porta amb ell aquella rebel·lió contra Déu dels progenitors de la humanitat i que el col·loca en el temps dels seus dies en una condició habitual de misèria, sempre exposat al perill d'equivocar-se i de morir, carregat d'indigència abissal que determina en ell una permanent condició de mendicitat. Només espera que algun cor se n'adoni d'això i no el deixi morir. La set del seu cor és, per això, la misericòrdia per la seva congènita debilitat, mai coneguda totalment, aquesta misteriosa debilitat que l'embolcalla de por inconscient. Quan la misericòrdia envaeix el cor, l'home adverteix que en aquest moment Déu se li fa present i que ell surt d'ell mateix, s'apropa a Déu i als altres i al seu mateix misteri. La misericòrdia es converteix així, junt amb la veritat i la gràcia de Jesucrist, en un dels camins a través dels que Déu s'apropa al món humà en les seves arrels més profundes. En Crist, les tres vies es troben, permetent l'home que s'apropi a ell i que, de camins de Déu, puguin convertir-se en camins de l'home. Agustí, en el seu comentari sobre els Salms, fa la síntesi més vasta, atraient i fascinant de l'experiència de la misericòrdia. Ella es manifesta en la consolació que aporta al cor de l'home. Et sents ajudat, salvat. La misericòrdia t'omple d'una dolçor interior que t'arrenca les llàgrimes. És una misericòrdia que Déu no aconsegueix mai retenir. Per això se la troba difosa com una pluja fecundant entre totes les persones i en cada edat de l'home. És més, el temps de la vida humana és precisament el temps de la misericòrdia de Déu per ella. Gràcies a aquesta misericòrdia hi ha un pont entre Déu i l'home, mai susceptible de trencar-se del tot en l'arc del temps. Déu, en efecte, té misericòrdia del just com del pecador. Està sempre proper, aquell que té el cor contrit i, a més, no abandona a la pròpia fragilitat humana que està en perill de descomposar-se. Per això l'Església, per aquest motiu, té com objecte específic la predicació de la misericòrdia divina. L'home està animat a demanar sempre aquesta misericòrdia que Déu li ofereix. Esperem que aquestes reflexions ens ajudin a conèixer una mica més, doncs, aquest Sant Agustí que ens parla de la misericòrdia de Déu. I avui el nostre company sacerdot, mossèn Xavier Sanchís, rector de la Mare de Déu de Montserrat de Terrassa, ens ajudarà per pregar l'oració de la misericòrdia.
Pregària del Papa Francesc per l'any de la misericòrdia. Senyor nostre Jesucrist, vos ens heu ensenyat a ser compassius com el Pare del Cel i ens heu dit que qui us veu a vos veu també al Pare. Mostreu-nos el vostre rostre i obtindrem la salvació. La vostra mirada plena d'amor va alliberar Zaqueu i Mateu de l'esclavatge dels diners, la dona adúltera i la Magdalena de cercar la felicitat només en una criatura. Vareu fer plorar Pere després de la traïció i vareu assegurar el paradís al lladre penedit. Feu que cadascú de nosaltres escolti com a pròpia la paraula que vareu dir a la samaritana, si sabessis el do de Déu. Vos sou el rostre visible del Pare invisible, del Déu que manifesta la seva omnipotència, sobretot amb el perdó i la misericòrdia. Feu que el món, l'Església, sigui la vostra cara visible, puix que sou el seu Senyor, ressuscitat i gloriós. Vos heu volgut que també els vostres ministres fossin revestits de debilitat perquè sentin una sincera compassió pel qui es troben en la ignorància o en l'error. Feu que els qui s'acostin a un d'ells se sentin acollits, estimats i perdonats per Déu. Envieu el vostre esperit i consagreu-nos a tots amb la seva unció, perquè el jubileu de la misericòrdia sigui un any ple de gràcia del Senyor i la vostra Església, amb un entusiasme renovat, pugui portar la bona nova als pobres, proclamar la llibertat als presoners i oprimits i retornar a la vista als cecs. Us ho demanem per la intercessió de Maria, la Mare de la Misericòrdia, a vos qui viviu i regneu amb el Pare i l'Esperit Sant, pels segles dels segles. Amén.
Adéu-siau, que tornarem a remar.
Ràdio Estel.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música actual i de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
La vida humana s'ha de respectar i protegir de manera absoluta des del moment de la concepció. Des del primer moment de la seva existència, l'ésser humà ha de veure reconeguts els seus drets de persona, entre els quals hi ha el dret inviolable de tot ésser innocent a la vida.
Joan Pau II.